I li donem la benvinguda a Jordi. Bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Milos Forman, gran director.
Sí, aquests directors europeus que en el seu moment doncs varen marxar per motius en el seu moment evidents i que doncs després varen fer carrera cinematogràfica a Estats Units, a Hollywood, i que, bueno, varen aportar una altra, una nova manera de fer cinema que els estudis, doncs, en el seu moment van comparar amb encert.
En Milos Forman és un personatge que ens deixava no fa gaire, però avui se'n feia ressò molt de mitjans de comunicació d'aquesta veu.
Enfadar-te, odiar-me y enamorarme de ti.
¿Te sona?
Sí.
He logrado...
Morgan Freeman.
Sí, senyor. Doncs l'actor de doblatge, en José Mediavilla, Pepe Mediavilla, ens deixava ahir a l'edat de 77 anys. Una de les veus també molt reconegudes dintre el món del doblatge.
Sí, sí. És ben bé curiós que quan... Aviam, el món del doblatge en aquest país és molt ben treballat, donada la solera que té doncs aquesta professió. Perquè doncs aquí som un país on doncs estem acostumats a que la majoria, bueno, no, diríem que el 99% de les estrenes comercials doncs venen doblades. Ara actualment doncs s'està proliferant ja molt el cinema en versió original. Ja et vaig comentar fa un parell de setmanes que el cinema digital ha proliferat amb la facilitat que tenen doncs ara les sales per disposar de la mateixa còpia només amb la funció de versió original subtitulada o la versió doblada, amb la qual els costos de distribució han baixat molt i això permet doncs que hi hagi més proliferació de la mateixa pel·lícula, poder-la veure en versió doblada i en versió original. Abans, per poder fer això, havien de disposar de dues còpies en 35 mil·límetres. Per tant, el cost material de la pel·lícula doncs era més elevat. I clar, això ja no sortia rendible a les sales d'exhibició perquè havien de llogar dues còpies i, clar, les mateixes distribuïdores ja no, a vegades no els hi sortia a compte si no eren títols que ja estaven pensats per projectar-se en sales d'aquest tipus especial on doncs, la programació ja era en versió original subtitulada. Tornant al tema del doblatge, el fet de que el doblatge sigui una cosa habitual ja des del... Bueno, pràcticament podríem dir des de que el cinema sonor aquí en aquest país és cinema sonor. Sí. Llavors aquí es va crear una escola de dobladors. L'Escola de Barcelona és un clar exemple que doncs, els seus dobladors han sortit i han sigut els que han doblat tant en català com en castellà les diferents pel·lícules que després s'exhibien. Però no només el tema de dobladors professionals, sinó que presentadors, actors, que després amb les sèries, això també val a dir-ho, que també ha sortit molt a compte en els dobladors, la televisió amb les seves sèries, doncs han contribuït molt en aquesta tasca. Però els dobladors professionals, com ells, ningú. Molts actors també s'hi han dedicat i la veritat és que hi ha diferència. Un exemple el tenim amb Bardem, Juan Antonio Bardem, aquest actor que quan roda en anglès i el anem a escoltar doblat no és la seva veu, perquè ell sempre ha reconegut que la seva admiració pels actors de doblatge li feia impossible ell doblar-se inclús a si mateix, perquè ell era capaç d'actuar i mentre actuava parlar, però era incapaç perquè no estava a l'alçada del professional que era capaç d'interpretar les accions que feia l'actor en viu a través d'un estudi d'una pantalla.
Home, és complicat, eh? És complicat, també. doblat tu mateix en un estudi, com has de tenir el temps limitat i...
No sé si era ahir o abans d'ahir que vaig tenir ocasió d'escoltar una entrevista que li feien en aquest actor de doblatge desaparegut,
que li preguntaven
com es preparava a l'hora de fer doblatges, perquè varen passar diversos fragments de diverses pel·lícules i el seu to de veu, de timbre, podia ser el mateix, però d'expressió era totalment diferent. Llavors ell diu que es fixava en la situació, en la cara del personatge, o sigui, l'expressió, i evidentment el to, si era un to baix, si era un to exaltat, i llavors això, doncs, es feia de la composició i mirava de posar-se en la pell d'aquell personatge, això sí, evidentment, havent-ho escoltat prèviament.
No, d'aquí de dobladors, i és clar, vas a veure una pel·lícula, dius que bé que treballa aquest actor, però esclar, també hi has de posar el mèrit del que el doble, que fa que, doncs, que el seu treball sigui bo i t'agradi, perquè un dia en parlàvem amb tu, vaig veure una pel·lícula de Netflix doblada per, suposo, tots els actors que tenien allà, i no era el mateix. El doblatge desgraciava aquella pel·lícula, per molt bé que jo veia que ho estaven fent els actors, però les veus amb el doblatge allà la varen... fastidiaven un xic el que era la pel·lícula, perquè veies que els hi faltava expressió.
No t'enganxa.
No els faltava expressió.
Aquest és un dels mèrits de l'escola de doblatge que t'he dit abans, que aconseguien, a vegades, millorar l'original. Cosa que això per als puritans del cinema és un sacrilegi. Però no, hem de reconèixer que la bona tasca que fan aquests actors de doblatge s'ha de posar en relleu, eh?
No, si recordo en Roger Moore, una vegada coincidint amb en Constantino Romero, que era el que el doblava, quedava meravellat d'escoltar la veu d'en Constantino Romero amb el doblatge que li feia, sempre ho reconeixia.
I Woody Allen, que durant molts anys va ser Miguel Ángel Valdivieso, i que ara últimament, doncs, Joan Pera, en Joan Pera ha reconegut que ha conegut directament en
Woody Allen,
i que se senten una admiració mútua. I directors com l'Stanley Kubrick, que en els països on s'adoblen les seves pel·lícules, ells supervisen la tasca de doblatge. I ell va reconèixer que, per exemple, una de les seves pel·lícules complicades per al doblatge, com va ser El Resplendor, doncs ell va supervisar directament el doblatge dels dos actors que porten el 90% del pes de la pel·lícula, i doncs va quedar encantat del resultat, cosa que, contradint la seva opinió, els puritans, que a vegades són més papistes que el papa, doncs van considerar que el doblatge d'aquella pel·lícula era desastrós. Bé, per a gustos colors.
Bé, amb Morgan Freeman, que suposo que el continuarem veient amb més interpretacions, ara veurem amb quina veu en surt. Bueno, suposo que alguna veu ja semblant l'hauria d'anar buscant.
Sí, afortunadament és això, que els dobladors continuen tinguent hereus, per dir-ho d'una manera, reserves, i amb la quantitat de registres que poden tenir, doncs trobar-li algú que s'hi assembli.
Però esclar, són aquelles veus tan personals. Com per exemple en Robert De Niro, la veu que fa en Robert De Niro.
Exacte.
Si l'escoltessis amb una altra veu, dius, ostres, però esclar, tens aquella veu tan, tan especial.
Sí, esclar. Per què? Perquè s'han fet servir la veu doblada per molts spots i per molts sketchos i per moltes situacions, i inclús quan se'l vol identificar, se l'identifica amb aquesta veu, que quan li canvien, doncs es nota. Això passa també en les sèries de televisió, que són molt llargues. Resulta que, esclar, per algun motiu el que doblava en el personatge principal, doncs no hi és, per motius X, que no tenen per què ser que es mori el doblador. Pues, clar, arriba un capítol i, coi, ens han canviat la veu del protagonista. Bueno, esclar, en aquest cas, l'única cosa que després has de tornar-hi a entrar, perquè això va passar, i ara me remunto amb el cinema en català. El cinema en català, quan van començar a projectar-se pel·lícules en català, la gent els hi sonava estrany.
Sí.
O sigui, al carrer parlaves habitualment en català i quan anaves al cinema tenies la teva part del cervell que estava ja relacionada amb el doblatge en castellà, que quan senties les pel·lícules en català et sonaven rar.
Mm-hmm.
No sé si tu recordaràs els principis de les pel·lícules.
Suelen, ets un pandó. No, això, aquesta sèrie.
Això era... però bé,
que quasi era dels inicis,
sí,
de TV3.
Però, però era una sèrie que era la tele.
Sí, la tele. Sí,
a la televisió ja era TV3, ja era una televisió però, que era en català.
Però també t'assonava estrany.
No, aquestes expressions ens van ensobtar. Però no, parlo del cinema. Quan van començar les pel·lícules doblades al català, clar, tu veies a un actor que ja el coneixies de quan... parlava en castellà, clar, resulta que te venia la nova versió. Inclús ara no recordo quina saga d'aquestes llargues, que estava jo, no sé si era un Harry Potter, mira què t'he dit, ara no ho recordo, però estava jo tan acostumat a veure tots els personatges, ja amb les anteriors entregues, que no s'havien doblat al català, que va venir un Harry Potter, me sembla, que es va doblar al català, doncs jo la vaig buscar en castellà, perquè és que jo volia seguir en aquells personatges, i no volia que res me distregués, m'explico? Llavors, clar, com que no volia que res me distregués, en aquell moment vaig prescindir de ser el català perquè, sentint-los en castellà, me remetien a les anteriors entregues.
Mm-hmm.
És una curiositat.
Molt bé, doncs avui el doblatge protagonista, n'hem parlat vegades i segurament en tornarem a parlar per la mort de en Pepe Mediavilla, que entre d'altres, que ja en doblava molts, entre d'altres doncs era la veu de Morgan Freeman. I la curiositat és que, per acabar ràpidament, és que els imitadors, com imiten, sempre imiten el doblador.
Ah, esclar, evidentment.
Imiten el doblador. Els humoristes, si imiten en Robert De Niro, si imiten qualsevol altre, sempre imiten la veu del doblador.
Esclar, però és que té la seva lògica, perquè sí. L'imitador, una de les parts importants, sobretot si són radiofònics, és la veu. Clar, llavors, jo sempre he dit, un programa de cinema a la ràdio que només fos en pel·lícules que el seu so fos en versió original és totalment inútil.
Sí.
Perquè a la ràdio no es poden llegir els subtítols. Llavors, els imitadors fan el so i la veu de qui nosaltres entenem, i qui nosaltres entenem qui és el que la veu que li posa l'actor de doblatge.
Molt bé, doncs hem parlat, com dèiem, de dobladors, i ara ens toca parlar de les estrenes del que podrem veure aquest cap de setmana.
Sí, que per segona setmana n'hi ha un bon grapat. I a més, un bon grapat, i aquesta setmana l'estrella de les novetats és l'animació.
Carai,
sí.
No sol
passar
gaire sovint, eh?
Quatre pel·lícules d'animació, i si et sembla, comencem ja per aquestes. Perquè la mainada tindrà per triar i remenar, i els que no són tan mainada també, perquè alguna d'aquestes pel·lícules d'animació ja no són tan per mainada, sinó que van una mica destinades a públic adult o més adolescent. Bueno, comencem per El Americano, aquesta sí que és pel·lícula per infantil, és una producció entre Mèxic i Estats Units, i és la primera coproducció entre Mèxic i Estats Units amb aquest sistema, o sigui, amb aquest gènere d'animació. S'han fet altres pel·lícules, però aquesta, per gènere d'animació, és la primera coproducció. Bueno, història d'un ocellet que té un ídol, que es diu l'Americano, un ídol de televisió, una sèrie d'aquestes aventures, però que vol trobar-lo per demanar-li ajuda perquè estan la seva família i el seu circ, que familiar, doncs estan amenaçats. Doncs les aventures que passarà aquest petit ocell per trobar-lo és el que ens explica la pel·lícula. El Príncipe Encantador, una altra pel·lícula també per tota la família. Els contes infantils tenen molts personatges i alguns d'ells s'han ajuntat amb algunes pel·lícules. Per exemple, Shrek tenia diversos personatges d'altres contes que apareixien en la mateixa pel·lícula. Llavors aquí han fet el mateix. El Príncipe Encantador és el típic príncep dels contes de fades. Aquí doncs, han fet un fil argumental sobre que aquest príncep està encantat, o sigui, està embruixat per una malvada bruixa, valgui la redundància, i que doncs, aquest efecte fa que tothom, les noies, quan el vegin, ja de seguida en quedin prendades. Les coses encara es complicaran més quan la vella dorment, la Ventafocs i la Blancaneus vagin a encarregar un pastís per casar-se i resulta que quan ensenyen la foto és el mateix personatge, és el mateix príncep. Bé, pel·lícula de conte de fades amb barreja de personatges d'altres contes. Fireworks és una producció japonesa, aquesta ja més destinada als adolescents. Ja parla d'una història d'amor entre una noia i un noi amb un problema entremig de que doncs, obligarà a prendre decisions de les que a vegades doncs, ens en arrepentirem. I Isla de Perros és una petita obra d'art del director Wes Anderson i que doncs, està feta amb el sistema stop motion, allò que fa que has de fer la pel·lícula foto a foto, moguent cada vegada el personatge, perquè al cap de no sé pas quantes fotos fetes tingui la sensació de moviment. Doncs bé, aquesta pel·lícula, que a vegades hem comentat que es fan en plastilina doncs aquí no, aquí són personatges, i esclar, quan amb un dels gossos, els gossos se'ls mou el pèl, perquè resulta que fa vent, imagina't a tu, cada vegada ve de... i la boca i les cares dels personatges, ve'ls-hi de canviar. En fi, una pel·lícula que un cop la veus fa gràcia, perquè és una continuïtat, però t'has d'imaginar que aquella continuïtat està feta foto a foto. Aquestes són les quatre pel·lícules d'animació que ens arriben aquesta setmana. Però, més enllà de l'animació, doncs tenim una mica de tot. Una comèdia britànica de la vida, on doncs, es veu el redescobriment de la vida d'una dona que viu feliç, però que un dia descobreix que el seu marit l'enganya i se'n va a viure amb la seva germana, una germana que és molt alegre, i s'ha imposat el que la seva germana, que ha tingut aquesta decepció, torni a viure amb il·lusió, i això és a través del ball i la diversió. La pel·lícula protagonitzada per molts actors secundaris d'altres pel·lícules i que aquí tenen el seu paper principal, com són Imelda Staunton, Thelia Imrie i Timothy Spall. Per els noms poder no us se sonaran, perquè són molts actors de repartiment d'altres títols, però quan els hi veieu la cara, de seguida els situeu. Cada dia és una pel·lícula també d'adolescents, amb un to de ciència-ficció, i és que doncs, explica la relació d'una noia amb un ens que no té forma física, però que cada dia ocupa el cos d'un adolescent proper. I cada dia és un de diferent. Però aquesta noia s'hi ha enamorat. Clar, resulta que cada dia de qui està enamorat no és de la forma física del personatge, sinó de l'ens que l'ocupa. Mica complicat. Però la novel·la va tenir molt d'èxit entre els adolescents, doncs suposo que la pel·lícula també portarà la seva gent. Drama el tenim amb una pel·lícula francesa, Custòdia compartida. És un drama amb una mica de thriller sobre la custòdia d'un nen que el pare doncs, és una mica abusador, però que el jutge, per les circumstàncies que siguin, li concedeix la custòdia. Doncs bé, aquí tenim el conflicte ja presentat, i el nen doncs, tindrà que conviure amb aquest enfrontament entre els pares i intentarà doncs, que les coses no vagin a més. Bueno, i després d'aquestes pel·lícules tenim una d'espanyola que s'ha presentat al Festival de Màlaga en producció catalana, que es diu Les Leyes de la Termodinàmica, i aquí ens parla de com el protagonista considera que les relacions de parella no només estan basades en la química que diuen que hi sol haver-hi, sinó que la física, les lleis físiques, hi tenen molt a veure. I això ho aprofitarà per quan tingui un desengany, doncs dirà que el problema no és que no ens hàgim entès bé, és que les lleis de la termodinàmica han influït perquè la cosa no anés bé. Una altra coproducció entre Cuba i Estats Units, Sergio i Serguei. Això està basat en un fet real sobre la relació que van tenir un professor de filosofia cubà, un cosmonauta rus i un radioaficionat americà. Aquest professor de filosofia, que és molt aficionat a la ràdio, també contacta amb un cosmonauta que ha quedat penjat allà a l'espai perquè Rússia està en hores baixes, això està ambientat a l'any 91, i a través d'aquesta ràdio, sense conèixer-se de res, hi haurà una amistat molt profunda. I acabem amb Terror, amb Un lugar tranquilo, una pel·lícula en què els seus personatges no poden fer cap mena de soroll, doncs estan amenaçats per una forma estranya que ha envaït la Terra i qualsevol soroll pot amenaçar la seva seguretat. Uh-huh. I, doncs, aquestes són totes les estrenes d'avui, i ja anem a Torroella, perquè se'ns tira el temps a sobre. Uh-huh. A Torroella podreu veure Tadeo Jones 2, El secreto del rei Midas, una pel·lícula que ja en el seu moment varen passar, doncs ara la tornen a reposar, un encert reposar-la, perquè és una pel·lícula molt, molt interessant, guanyadora del Premi Goya, segona part de Tadeo Jones, que també va guanyar en el seu moment forces premis. I Gorrión Rojo és l'altra pel·lícula, aquesta pel·lícula d'espies, on la protagonista és reclutada per als serveis secrets soviètics, que la instrueixen en les arts de seducció, que farà servir per treure informació dels agents enemics. Pel·lícula protagonitzada per l'actriu Jennifer Lawrence, una de les actrius més cotitzades actualment en el món del cinema internacional.
Doncs molt bé, doncs Jordi, moltes gràcies. Ja saben els nostres oients que avui a les 8 més de cine i demà repetició a les 4. Jordi, t'avancem ja la felicitació per dilluns.
Molt
Sant
bé.
Jordi, que passis
molt
bon dia.
Que passeu també tots un molt bon dia de roses i llibres.
Esperem que sigui així, Jordi. Gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau.